Era el mes de març d'aquest any quan conversàvem amb John Marín, l'ànima d'un projecte que es diu Bri de Palla i que s'ha anat fent gran. Bri de Palla, una empresa dedicada, parlàvem el mes de març, als regals promocionals, una empresa establerta a Sitges de fa anys i amb una alta consciència mediambiental. Fins i tot ens va explicar aquesta, que semblava així una mica màgica, la història del llapis que creix, que plantaves, un llapis fet en camamilla de producció local, amb paper reciclat, produït manualment a Sitges, en fi, tota una mostra d'una convicció que té molta consideració pel medi ambient. Bé, tant és així que Bri de Palla ha estat distingida com la primera empresa B Corp de la comarca del Garraf. Què vol dir això? Bàsicament, una empresa que té en un alt nivell d'excel·lència la gestió de la governança, els treballadors, la comunitat, el medi ambient i els clients. John Marín, bon dia i bona hora.
Bon dia.
Moltes felicitats.
Gràcies.
Ha crescut més d'un llapis al llarg d'aquests mesos.
I més que seguiran creixent. La idea és aquesta, que tot broti i que tot germini.
Tornem a aquella conversa del mes de març, perquè ja, òbviament, qualsevol empresa té un vessant comercial, però com que aquesta va néixer des d'una convicció molt forta, com es continua mantenint aquest equilibri entre la necessitat, òbviament, de rendibilitzar tot allò que es fa i la convicció que tot allò que es fa ha de mantenir-se en uns determinats nivells que responguin precisament a aquesta idea, a aquest objectiu fundacional de l'empresa?
Bé, no és difícil quan realment et creus el que estàs fent, i nosaltres ens ho creiem. O sigui, nosaltres estem convençuts que la manera de muntar una empresa és aquesta, no? Doncs tenim productes de qualitat, pensant-los molt, tenir un impacte positiu en el medi ambient i també en la nostra societat, i quan tu tens integrats tots aquests valors, és senzill, doncs, anar en aquesta línia. Bueno, després, clar, evidentment han de sortir els números i de moment surten, no? Però, però aquí la gràcia és aquesta, no? La gràcia és poder estar còmode amb el que tu fas i amb el que tu proposes.
Perquè tothom ens quedi ben clar, aquesta distinció B Corp, què és, qui la atorga?
Bueno, el segell o la certificació B Corp és una certificació internacional, doncs, que evidentment l'has de lluitar, l'has de treballar, no?, per tal de que te la donin. I bueno, més enllà dels productes i de l'empresa, el que valora és com es treballa l'empresa, no? Mm-hmm. Doncs quins proveïdors tens, quins productes fas, com els llences al mercat, la qualitat dels teus llocs de treball, no? Tot això és el que es valora i per això t'atorguen o no t'atorguen aquesta certificació, no? Hi ha empreses com, jo què sé, conegudes, Ecoalf, Deritas,
sí.
Bueno, hi ha empreses grans i també moltes petites que s'han adherit a aquesta certificació, i és una mostra del que no és una mena de palmadeta a l'esquena per dir-te que les coses que estàs fent les estàs fent bé, no?
L'empresa no ha canviat, produeix manualment a Sitges, però no sé si en aquest context actual tan complex, en tants àmbits, hi ha quelcom, diguem-ne, dins d'allò que és fonamental en una empresa que manufactura productes, difícil de, no sé si dir, d'aconseguir des del punt de vista de les matèries primeres. Han canviat molt les coses en aquests mesos arran de tots els esdeveniments de caire mundial, o continua sent precisament un dels valors de les empreses petites que fan les coses a partir de la filosofia del quilòmetre zero, queden més aïllades, no sé si dir, d'aquests trasbalsos del món pel que fa referència a la possibilitat de tenir matèries primeres?
A nosaltres no ens afecta gaire, perquè al final les matèries primeres que nosaltres fem servir són d'origen local, i moltes d'elles són llavors, són arbres que es produeixen a Catalunya i a la resta d'Espanya, i potser sí que ho notem, per exemple, en el paper. No tant, bueno, segurament també per totes aquestes qüestions no més macropolítiques, però també per qüestions, evidentment, associades o relacionades amb el tema de la sostenibilitat, no? I és que, per exemple, nosaltres sempre fem servir per les nostres caixes, els blisters, els packs i de més, fem servir un paper que està fet a Itàlia que el 50% de la seva matèria prima són algues, són residus d'algues que extreuen de les llacunes de Venècia, per exemple, doncs, per exemple, aquest tipus de paper ara mateix està molt sol·licitat i, bueno, els nostres proveïdors, les nostres impremtes, que són de Vilanova i de Sitges, ja han fet a còpia d'aquest paper, no? Però imagina, no, la forta demanda que està tenint aquest tipus de paper, que fa que nosaltres haguem de buscar altres alternatives de paper, no? Perquè, bueno, hi ha demanda. I això és interessant i ens agrada molt també que hi hagi aquest demanda d'aquest tipus de paper, perquè en realitat, bueno, estan fent servir un paper que...
Un indicador de la consciència mediambiental que no sé si dir si es va imposant, però com a mínim que va avançant, no?
Sí, moltes vegades jo crec que ara és moment de començar a diferenciar entre el que realment, doncs, té clarament un impacte ambiental i el que es considera com a greenwashing, no? Això que fan les empreses per tal de netejar una miqueta la seva imatge, no? O de millorar una miqueta la seva imatge. Però, bueno, juguem en aquest escenari i el nostre objectiu ara mateix és precisament aquest, no? Intentar... evidentment, primer, que es conegui què és B Corp i que les empreses s'adhereixin, perquè això significarà, doncs, que avancen en el camí cap a la sostenibilitat, però, per altra banda, també, per nosaltres és molt important ser crítics i diferenciar, tant com a empreses, o empresaris, o treballadors, com a també consumidors, què és el que realment és ecològic i què és el que potser simplement és una pàtina verda. No?
Anava precisament per aquí, perquè amb l'experiència de tot aquest temps que l'empresa està en marxa, i més enllà d'aquestes consecucions, el consumidor també cada vegada està més conscienciat?
Jo crec que sí. Jo crec que cada vegada més, quan anem al supermercat, agafem un producte i el girem, no? I mirem l'etiqueta, d'on ve, quines matèries primes té, no? Sobretot això ens passa en el món de l'alimentació, no? Quan anem a comprar menjar o quan anem a comprar roba, cada vegada se sent més això del, bueno, de slow fashion i de més. Per sort, tot aquest sentit crític s'està estenent a la resta de sectors. I tot i que de vegades es fa molt difícil pel consumidor saber realment el que té un impacte positiu i el que no tant, doncs el fet de que siguem crítics fa que també les empreses es posin les piles, no? I, bueno, intentin millorar els seus processos.
I els consumidors disposats a pagar una mica més, disposats a valoritzar, a reconèixer el valor del producte de proximitat?
Clar, és que aquí el problema és que estem pagant o ens hem acostumat a pagar una mica menys.
No? Per això ho pregunto, sí, cert. Sí, sí. Una mica, no, o molt menys, vaja.
Exacte. No. Quan tu et compres, jo què sé, una peça de roba per 3 euros en aquestes botigues, no, multinacionals, o 5 euros, no, és que estàs pagant de menys. I llavors, quan tu vas a comprar una samarreta i et costa 20 o 25 euros, dius, és que és molt cara. No, és que potser és el preu que toca, no? La gent vol o pot pagar més pel mateix tipus d'objecte? Clar, és que no és el mateix, evidentment, és la mateixa, és una samarreta, però no és la mateixa samarreta, no està feta igual. Si poguéssim veure el que hi ha darrere d'un producte, segurament tindríem com més llibertat a l'hora d'escollir el que comprem.
No? Aquest dilema té un punt de perversió, eh? Allò que puc pagar i a vegades allò que no puc pagar o el que estic disposat a pagar per... Estem sempre donant voltes, no sé si dir si és una qüestió, en el fons, de consciència, eh? No voldràs pagar més de 3 euros per una samarreta, però els pagaràs per alguna altra cosa.
Clar, és que tu surts de festa i quan et costa una copa, no?
Exacte.
Sí que crec que hem de ser coherents i amb els nostres valors i es fa difícil, eh? I és veritat que és un tema, doncs, complex, perquè entra en temes econòmics, temes ambientals, temes ètics, no? I és difícil, però jo crec que l'objectiu és trobar un equilibri. O sigui, tots estem plens de contradiccions, segurament, i tots hem anat a comprar Inditex, no? Però, bueno, estem plens de contradiccions, però sí que una mica hem de ser coherents i jo crec que aquesta és la clau, no? Veure què és el que hi ha darrere, no? I en el nostre cas, doncs, que intentem ser molt transparents, es veu una miqueta el que fem i com ho fem, sobretot. No?
Dues qüestions finals. Des del punt de vista, allò estrictament empresarial, quan una empresa és B Corp, té també molt interioritzada, no sé si dir aquella màxima de si volem créixer hem d'anar creixent a poc, que no caiguem amb la temptació de voler-nos fer grans massa d'hora?
Mira, nosaltres no volem créixer. O sigui, nosaltres hem arribat a un punt en el que ja no volem créixer. Ara mateix som 11-12 persones en l'equip.
Sí.
Quan vam començar, que vaig començar jo sol, ni mai havia previst que tinguéssim un equip tan gran, per més gran. I ja no volem créixer, ens volem quedar com estem.
S'arriba això a partir també d'una determinada consciència, John, allò de dir... Ara estem a la, no sé si dir, a la mida justa o estem on volem estar.
Clar, o sigui, és veritat que quan... També és cert que jo, per exemple, no vinc del món empresarial, no? Jo vinc del món de la ciència, jo sóc botànic, i això potser fa, doncs, que evidentment vulguem ser, o som ambiciosos, no? Perquè per tenir una empresa has de tenir certa ambició, però no molta ambició. O sigui, nosaltres no volem créixer com un càncer, al final també és una manera de créixer que tenen les cèl·lules d'una manera molt caòtica, molt desordenada. Nosaltres, totes les passes que hem fet fins ara han estat molt lògiques, no? I no volem créixer més del que podem créixer. I ara mateix estem superestables. I això també és interessant que les empreses ho sàpiguen valorar, no? De dir, escolta, doncs mira, potser ens quedem tal i com estem, que ja estem bé, no?
No reguem més la planta que la podrirem, vaja.
Perfecte.
Per aquí, eh? I finalment, les demandes, si és que es pot dir d'aquesta manera, les tendències dels consumidors a partir dels productes que ofereu a la vostra empresa han canviat? Hi ha una certa, no sé si dir ara, tendència a algun producte determinat o teniu la sensació que ara els interessos dels consumidors van cap a un producte determinat?
Mira, nosaltres, bueno, ja sabeu que ens dediquem al tema dels regals promocionals, sí. Estem molt enfocats a empreses, també esdeveniments, jo què sé, bodes, comunions, aniversaris, i el que a nosaltres realment ens agrada és fer productes nous. Allò que et comentava el Marc, no, dels llapissos de llavors, sí. Dels llapissos plantables, doncs tenen molt èxit, però d'alguna manera ja han sortit altres que fan coses similars. No com nosaltres, però coses similars. No? Aquella samarreta, doncs, el mateix. No? Ja hi ha gent que ven samarretes similars. I ara, per exemple...
Quan dius samarretes similars, John, samarretes que es poden plantar, o un retall de samarreta que es pugui plantar, o una cosa així?
No, parlava d'aquella gent que també fa llapis plantables.
Ah, entesos. No? D'acord.
Sí, no? Igual que...
Sí, però, sí, sí.
Però, parlava d'això, allò que dèiem abans, no? Quan la samarreta d'Inditex potser no la pots comparar amb una samarreta.
Entesos.
El producte és el mateix, però hi ha moltes diferències. No? Doncs ara mateix estem aquí i estem dissenyant nous productes, per exemple, fets amb restes orgàniques. No? Hem fet uns materials que estan fets amb poda d'olivera, amb restos de raïm, que estem treballant amb diversos cellers de la zona,
sí.
I estem creant amb aquestes restes orgàniques materials nous que ens ajuden a produir productes diferents.
És a dir, com si estéssim parlant de la pell del raïm o de la llavor del raïm?
Sí, estem treballant amb pells de raïm, amb restes orgàniques de cafè, per exemple, amb marro de cafè.
Sí. I amb marro de cafè, què es pot fer amb marro de cafè?
Doncs hem creat com una mena de plàstic, un plàstic que és totalment degradable, biodegradable. O sigui, tu quan aquest plàstic el fiques en aigua, en 3 o 4 dies es desfà i no deixes marca, no? Llavors, amb aquest material doncs estem creant una nova família de productes que pensem que pot ser interessant per les empreses, per publicitar una miqueta moda d'empresa.
És a dir, com si féssim, jo què sé, una bossa de marro de cafè?
Per exemple, o clauers, o posagots, o senyalètica, o... Sí, estem investigant en això per no avorrir-nos, primer, i per no avorrir tampoc els nostres clients, no?
Déu-n'hi-do. Sí. Està clar que parlàvem... Estem parlant de... És que, esclar, ens costa d'entendre-ho, eh? Suposo, els que estem així una mica fora de tot, però que material que llancem tan obertament com és el marro de cafè o les restes orgàniques puguin utilitzar-se o tinguin una segona vida d'aquesta forma, eh?
Clar, de vegades és molt millor veure-ho que no explicar-ho.
No, llavors, està clar, està clar.
Si us fiqueu, per exemple, en les nostres xarxes socials, veureu això del que estem parlant. Uh-huh. Però sobretot és això, no? És intentar anar sempre una mica més enllà. Intentar, ara mateix estem intentant absorbir residus d'altres indústries, d'altres proveïdors, de comerços i de més, per tal de generar productes nous, perquè creiem que és possible, no? Que aquests residus són una matèria primera perfecta per...
Està clar que sí. Bri de Palla, la primera empresa B-Corp de la comarca del Garraf, aquesta distinció, aquesta condició que reparteix en empreses de caire internacional i que, com els dèiem, mesura l'exercici de la gestió conjunt de l'empresa i cobreix 5 àrees d'impacte clau: governança, treballadors, comunitat, medi ambient i clients, amb un futur que encara pot donar molt de sí, però amb la consciència que l'empresa està ara a la mida on en John vol que estigui. John Marín, felicitats de nou i gràcies per estar aquí amb nosaltres.
Doncs moltes gràcies a vosaltres.
Gràcies, adeu-siau.
Adéu.